everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go. The clown with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
That's entertainer. Passen 5 minuts de les 12 del migdia, és dijous, i comença molta comèdia, que és el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Avui comencem un nou any. Un nou any, i per això parlarem d'aquest contingut d'aquest any últim a la homilia. I també tindrem dos convidats que parlarem per telèfon amb ells. Un convidat de música i un convidat de teatre. Però abans... la homilia del Molta Comèdia. Avui, recordatori de l'any 2023. Benvinguts, germans de les arts escèniques. Comença el primer programa de l'any 2024 i torno a pensar que hi ha una diferència substancial entre la temporada de les arts escèniques i l'any natural. Els resums que acostumo a fer per arxivar i recordar els artistes de qualsevol de les arts escèniques que han passat per l'estudi Ramon Bernils d'aquesta casa, o aquells que han estat entrevistats telefònicament, avui serà amb dos dels convidats, és per temporades, perquè sempre el teatre ha funcionat així. La temporada 2022-2023 m'ha donat moments especialment interessants on he gaudit molt, i espero que tots vosaltres també, benvinguts germans. I ara faré un repàs considerant que, com sempre, hi ha convidats d'aquí, de la ciutat, i altres que hi actuen, i en alguns casos artistes que viuen a la ciutat i alhora ens presenten alguna de les seves creacions. En teatre he parlat amb les actrius Marta Marco, Imma Colomer, Laura Conejero, i els actors Josep Maria Pou, Ramon Madaula, en aquest cas també com a autor, Joel Minguet, Carles Martínez, Joan Pera i components de grups amateurs com les directores Trinis Criuela i Teresa Canes, o el director Quim Castelló, i les actrius Vera Giró, Marta Uixant, Alada Vila Cervant, Carme Ballesteros, Isabel Balbuena, Maria Vancells, i els actors Cisco Ruiz, Rafa Ucero, Ferran de Juan, Josep Sala, Ricard Mariner, Pere Pastor com a actor, autor i director, en Jaume Pla, que és l'actor que diu més vell en actiu de Catalunya, Ignasi Roda, actor i dramaturg, i dramaturgs de guionistes com Marta Butxaca, Piti Espanyol, Àngels Aymar, o els directors Marc Angelet, o Dolors Vilassau, o Joan Arquer, o Carme Portacelli, Ignasi Roda, el programador i codirector del Teatre Auditori Gerald Patrick Fanon, i el periodista musical i director del Festival Petits Camaleons, Albert Puig, o el codirector del Teatre Auditori actualment, en Fran Laera, i el dramaturg català universal Josep Maria Miró, i les noves responsables de Pedra i Sang, Martina Vilassau, directora, i Cris Martínez, directora musical. Però en música, precisament en música, compositors internacionals com Tomás Peire, autor resident a Los Angeles, o el també director Salvador Brotons, i en ocasió del concert de valsos i danses, l'actriu Lloll Beltrán, el guitarrista i compositor Jaume Torrent, el compositor i pianista canadenc Steve Barakat, divulgadors i productors com Marcel Gargori i flautistes com Elisabeth Frank o Patrícia Denot, la directora Roit Flendes-Kreis, o el solista de tenora Jordi Figueró, el violinista Gerard Claret i la cantant Mònica Green, o el beatbox Dani Leonard, conegut com Dani Pulmón. I el director de la Camerata Sant Cugat, Xavier Baulies, el tenor Jorge Juan Morata, del Festival Contratemps, el cantaor Sant Cugatenc Internacional Pere Martínez, el fundador i director artístic de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, Josep Ferrer, i el violoncel·lista Pau Codina, avui en dia resident a Dinamarca. En dansa, vam tenir la ballarina i mestra repetidora de la companyia i dansa Nora Sitges, o coreògrafs i ballarins com Lluc Fruitós, o Anael Martín del Ballet Nacional de Cuba, o l'Anna Pérez, bailaora i directora del teatre, i la ballarina i coreògrafa Maria Rovira. I el Festival Nacional de Poesia ens va portar a la filòloga i escriptora Marta Nadal i l'actriu Anna Güell. Una llista, com podeu veure, germans, llarga i diversa, on comprovem que hi ha molt per veure, per gaudir i sempre a l'espera de tenir més espais i pressupost per fer-ho, per posar-ho a l'abast de la majoria de persones de qualsevol edat i grup social d'aquesta ciutat. O sigui que, al final, com sempre, demano a Déu que faci més que nosaltres i avui, a més, que ens ajudi també a fer més i millor la nostra feina des d'aquesta ràdio local. Amén. Estem escoltant una música i diríem que sembla que estiguem escoltant Coldplay. Però no, estem escoltant a Cold Day. I per poder comentar-ho, per poder parlar-ho, perquè Cold Day, aquest grup que estàvem escoltant, que en el fons encara, actuarà en el 17 concert de música per a la solidaritat en benefici de la salut mental i l'autisme que organitza el Rotary Club de Sant Cugat del Vallès al Teatre Auditori de Sant Cugat aquest dissabte a les 19 hores. I per parlar-ne tenim amb nosaltres, a l'altra banda del telèfon, el Adrià Ferrer. Adrià, bon dia.
Bon dia, Eduard.
Molt content d'escoltar-te. M'agradaria que estiguessis aquí, et pots imaginar.
Igualment.
Però les coses són com són.
Exacte.
Escolta'm, Adrià, la primera pregunta que et vull fer. Com es produeix, en quin moment, tu i els altres companys, en Xavi Xanxo, el baix, el Xavi Balsalobre, guitarra, l'Edgar Arto, bateria, en quin moment es produeix que digueu volem fer un grup que faci tribut a Coldplay?
Doncs mira, literalment es produeix en una cerveseria de Reus. Va ser una trobada després d'uns quants anys de no coincidir en projectes musicals. Nosaltres ens coneixem de tota la vida, havíem estat, som amics de fa molts i molts anys, i havíem compartit projectes musicals anteriorment. I va ser una excusa per retrobar-nos i dir, ostres, què podríem fer plegats per tornar a gaudir de nou plegats amb la música, no? I llavors vam fer amb un paper, vam fer una llista de propostes. La idea de fer una formació amb cançons propis, amb material propi, ja l'havíem descartat perquè ja ho havíem fet i era una etapa passada. I fer un grup de versions com tants n'hi ha no ens aportava res de nou. Llavors vam dir, mira, ara mateix és un moment dolç pel que fa a les bandes que fan homenatge a altres bandes, i vam dir, aprofitem-ho. I casualment, doncs, el fet de fer Coldplay ens anava com anella al dit, perquè també som quatre com ells. De fet, som de la mateixa quinta, a més a més, per acabar-ho de dubar. I perfectament els rols ja estaven molt ben establerts, no? cantant i pianista, bateria, guitarra, baix, i va venir d'aquí, de forma una mica així natural.
Perquè vosaltres, de fet, el deixament de la banda, pel que dius, Pales de Reus, sou de Tarragona, Tarragona-Reus, no?
Sí, ens movem per aquesta zona, Tarragona-Reus, sí, província de Tarragona, però bàsicament Reus i pobles del voltant. I ara, per motius X, també estem una mica més separats, ara hi ha un que viu a Mallorca, un que viu a Anglaterra.
Què dius?
I que està a cavall d'Anglaterra i aquí, sí. I, bueno, al final estem en un muntant global que les distàncies són molt relatives, vull dir que ho podem portar més o menys bé.
No, és veritat, és que és així tal com ho dius. Aquesta situació d'una persona doncs, a Anglaterra, una altra, fa 50 anys era impensable, no es podia produir. En canvi, ara és una cosa que es converteix en quasi normal. Bé, vosaltres, com a Coldplay, realment vau començar el 2012?
Sí, és correcte. Nosaltres vam fer aquesta trobada, aquesta cerveseria de Reus.
I vol dir que esteu ja amb 12 anys, gairebé 12 anys de marxa en aquest sentit?
Sí. El primer any, lògicament, és un any de picar pedra i de començar a aixecar la veu, aixecar la mà, i estem aquí, no? Però a partir del segon any vam notar que la cosa funcionava i que podíem aspirar, doncs, potser a foraments més grans, a sortir una mica de la zona de confort habitual i explorar mercats diferents. Per això també ens ha portat, hem tingut la fortuna de, que d'altra manera no hauria sigut possible, de poder visitar altres països i poder tocar llocs que no hauríem pensat mai, no? Més enllà d'Espanya, també, fins i tot a Malàisia, Indonèsia, Anglaterra, que és el territori natural dels Coldplay. Vull dir que és una alegria molt gran poder fer això. Doncs, d'altra manera, no ho hauríem pogut fer i és fantàstic.
Que Coldplay és una banda que neix el 97, però vosaltres, doncs, al cap d'uns anys, del 2012, estem parlant de 15 anys aproximadament, quan decidiu fer això, i la pregunta que jo em faig, que no ho sé, que tu, vosaltres prèviament heu parlat amb Coldplay?
No, directament no hem contactat amb la banda, no hi ha hagut cap contacte. En el seu moment, al principi, de quan van començar a fer els primers grups que feien això, que feien homenatges a bandes, com que realment eren pocs grups que ho feien, sí que la situació exigia que és un permís o un vistiplau, diguéssim, del grup original.
Un conveni amb la banda tributària.
Més o menys, sí. Que habilités una mica, doncs, a la banda que volia fer això, no? Però en la situació actual, que s'ha desbordat en el bon sentit de la paraula i hi ha moltíssimes bandes que fan això, ja s'ha fet una mica, s'han fet alguns grossos. Vull dir que ja s'ha de màniga ampla, m'explico? Llavors, en aquest sentit, no ha calgut demanar un permís, perquè ja la cosa s'ha normalitzat, s'ha de normalitzar.
Vosaltres aquest...
Digue'm, perdona, Eduard.
Sí, el concert del dissabte, com ho plantegeu? És a dir, vosaltres feu un concert amb cançons de Coldplay, evidentment, però de qualsevol època, de qualsevol moment.
Sí, intentem treballar de forma molt paral·lela a l'original. L'original està fent ara, ja porta un parell d'anys fent gira, presentant un disc nou, però el xou de Coldplay al final no deixa de ser un repàs per tota la seva discografia i les cançons més emblemàtiques, no? Aleshores, nosaltres el que fem és el mateix, és a dir, portar una mica, intentar pescar totes les grans cançons de tots els seus discos i compagir, o sigui, al final crear un concert tot ple de temes que són populars, no? Que tothom més o menys els té coneguts o li sonen, no? I d'aquesta manera mantens també la gent més connectada.
Perquè vosaltres, quan teniu... No notes una diferència quan sortiu, per exemple, quan actueu a Catalunya o a Espanya, quan sortiu a Malàsia o com aneu a Portugal o com aneu...
Ui, sí, és molt diferent tot això. És una mentida, eh? Des dels horaris dels concerts, que ja són molt diferents, per exemple, l'horari europeu, realment nosaltres hem fet molts concerts a fora tocant a les 7 de la tarda o a les 8, que és poc habitual aquí, no? Això és molt poc habitual. Llavors, clar, també la predisposició és diferent. La gent normalment, també ens hem trobat en general, no en tots els casos, però la gent normalment manté molt el silenci durant les actuacions i vull dir que, independentment de que l'hagués en un lloc obert o un lloc tancat, es manté un silenci molt sepulcral, realment és com un respecte que tenen per l'artista i són molt agraïts també. Però és veritat que cada país té la seva idiosincràsia, en aquest sentit, no?
Però quan tu, per exemple, intentes una cançó determinada de complet que la gent col·labori, no? Uh-huh. O sigui, que faci el cor amb tu, per exemple, no? Uh-huh. Aconsegueixes... O sigui, a França passa una cosa i a Malàisia en passa una altra?
No, en aquest sentit no, perquè tenim, per fortuna nostra, que el Play és un grup, bueno, què t'he de dir, no? És dels grups més populars que hi ha actualment, i realment... engloba molta gent i un públic molt transversal, també. Llavors, la gent realment participa molt, independentment d'on toquis, perquè tocar un tema com el Viva la Vida, sí, que és un tema que tothom... Sí. Arriba a certs punts, també, fins i tot de gent que ja potser pot arribar a estar cansada, perquè és un tema que ha sonat molt, no?
I s'ha sonat molt. I més és fàcil fer el cor, en aquest cas, no?
Exacte. Llavors, molta gent ja, pràcticament sense notar-ho, sense pretendre-ho, ja veus que estan cantant, no? Estan portant el ritme. Vull dir que, per fortuna nostra, ja et dic que el Play és un grup que té molta tirada i això ens ajuda a nosaltres també.
Home, és que és bestial, 11 milions de discos venuts a tot el món.
És
que és al·lucinant, no? Quan hi penses, penses que, encara que són bastants anys, però vaja, és... també ha canviat molt aquest aspecte,
sí,
no?
Sí, és veritat, és veritat. El grup va començar fent un tipus de producció musical més crua, més despullada, no? I a mesura que han anat passant els anys també han evolucionat, s'han adaptat als nous temps i han fet produccions més carregades, més èpiques, buscant una mica l'èpica. De fet, els seus espectacles són això, no? Al final.
Sí, sí.
És un espectacle que ja no tan sols es basa en l'aspecte musical, sinó que és un aspecte més global, no? Visual, sensorial, fins i tot. Vull dir que va més enllà.
A part d'una evolució que jo penso que ha tingut el grup i que vosaltres, clar, en aquest cas com a tribut, segur que el feu, que és una evolució que a partir d'un pop rock doncs ha anat variant, no? Ha anat, sí, introduint noves formes i, sí, i potser adaptant-se també això que dius tu, el canvi del temps, no? I l'experiència que van tenint a l'escenari i la resposta del públic. Aquest aspecte, clar, vosaltres l'heu de dominar.
Sí, bueno, s'intenta que, clar, hem de ser el més criats possibles, no?, l'original. Llavors, ells realment, quan els concerts de l'avui dia fan temes dels primers discs, segueixen sonant essencialment crus els temes, però ja els donen una pinzellada de modernó, no?, per dir-ho així, per portar-los una mica al terreny actual. Però sí que és veritat que has de dominar una mica aquest tema, no?, poder interpretar finalment un tema dels primers discos que són temes més, això que dèiem, no?, més crus o més acústics, no?, més intimistes fins i tot, a temes més actuals que no tenen massa a veure, no?, bastant diferents.
Adrià, com es va produir, si ho pots dir-ho, el fet de que per part de l'organització,
sí,
d'aquí el Rotary us convidés a vosaltres a fer aquest concert?
Doncs mira, nosaltres vam tenir el goig de poder treballar amb l'Edu Moller, que està també... ell és una persona molt professional de la indústria musical, uh-huh, des de fa molts anys, amb molta experiència, i a part d'ell és important també el club motorista de Harley's de... No recordo ara de quina
població.
Exacte. Però està molt ficat en aquest tema. I ell ens ha portat també a nivell de manejament i contratació fa uns anys. I, per tant, ja sabia de nosaltres i sabíem com treballàvem i com funcionàvem i com som a nivell artístic. I ens va contractar per això. Ens va comentar aquesta possibilitat de tocar a Sant Cugat, la qual cosa ens feia molta il·lusió, perquè al final acabo sentant més igual i poder portar el nostre petit gra de sorra en això, doncs és una satisfacció, la veritat.
Perquè és la primera vegada que actueu a Sant Cugat, no?
Totalment, sí. I poder-te estrenar a Sant Cugat i en una causa així, en un auditori, en realitat és que ens fa molta il·lusió.
Bueno, jo puc dir-te que l'auditori té 920 localitats i, uh-huh, que en aquest moment, a hores de... menys ahir, vaig mirar-ho ahir, no vull dir, sí, mirat, però menys ahir, doncs, està pràcticament tres quartes, més, potser més de tres quartes parts.
Molt bé.
Vull dir que en aquest sentit tindreu...
Doncs mira, jo, si, ja si m'ho permets, Eduard, ja acabo de convidar la gent que s'acabi d'animar i acabar de...
Això és el que anava a dir-te. Digues alguna cosa. O sigui, estimula aquí el personal. Estimula el personal perquè vingui. Com li diries?
Doncs sí, sí. Jo el que els diria és que no s'ho pensin, que vinguin a participar del show, que la causa s'ho val, perquè la salut mental i l'autisme són causes fortes i molt presents i que les tenim... Tothom les tenim ben a la vora. I participaríem d'un xou molt èpic, amb molta joia, amb molta alegria, i ens ho passarem molt bé. O sigui que no s'ho pensin.
Aproximadament, què calcules que durarà el concert?
Crec que és sobre l'hora i mitja.
Molt bé. Perquè hi ha també actes dintre de la pròpia de Rotary.
Ah, exacte.
O sigui que fareu a partir d'aquí i el tancament de la celebració. Doncs escolta'm, Adrià, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres per l'oportunitat de poder parlar.
I, en fi, el dissabte ens veurem. Bé, no, et veuré.
Fantàstic.
Molt bé, gràcies, Adrià.
Una abraçada forta.
Fins dissabte.
Fins dissabte.
El divendres, demà, de 12 de gener a les 20 hores, al Teatre Auditori tindrem Macho Grita, d'Alberto San Juan. Ens diuen en el programa que és un monòleg contemporani escrit, dirigit i interpretat per Alberto San Juan a partir del mite de Don Juan. Però, esclar, ens agradaria molt saber més coses i, per tant, li preguntarem el mateix a Alberto San Juan. Alberto, buenos días, buen día.
Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy contento de tener la disponibilidad tuya, porque ya sé que tienes mucho trabajo, que es lo que hay que tener mucho trabajo para poder disfrutar y al mismo tiempo hacer disfrutar a los demás. Bien, bueno. Tenemos aquí Macho Grita, que nos dicen que es un monólogo, sí. Es un monólogo, sí, a partir de la figura del mito de Don Juan. Pero yo, por lo que he visto y por lo que he leído, tú además haces un intento para entender cómo se construye el sistema de poder jerárquico que nos gobierna. ¿Qué pasa, sí, Alberto?
Sí. Sí, el Don Juan realmente es una excusa para empezar, para arrancar el relato. Y el relato... bueno, nace como todo lo que he escrito para teatro en los últimos 10 años, de algo tan sencillo como las ganas de vivir mejor y para ello poder convivir mejor. Y ante las dificultades de convivencia que nos encontramos en este país, entre gentes que piensan diferente, que creen diferente o lo que sea, pues uno se despierta un interés por el pasado para encontrar pistas que nos permitan entender de dónde viene esta intolerancia que condiciona nuestra convivencia. Y entonces, bueno, en esa vista atrás, pues inevitablemente está la historia del siglo XX y está la transición, la dictadura franquista, el shock de la victoria con V mayúscula de 1939, pero yendo más hacia atrás hay otro shock fundacional nuestro, que es 1492, que es la expulsión de los judíos y el comienzo del proceso por el cual se terminaría expulsando a los musulmanes o a sus descendientes, siendo musulmanes y judíos tan hispánicos como los cristianos. Entonces, de esto va la obra, de las ganas de convivir mejor y de encontrar pistas que nos puedan resultar útiles para intentar hoy en día convivir mejor.
Bueno, la verdad es que escuchándote, yo la primera cosa que se me ocurre es que has tenido que introducirte, buscar muy profundamente en la historia de España. La historia de España, que en definitiva también la historia del mundo que nos rodea.
Sí, bueno, muy profundamente sería mucho decir. Lo que sí he hecho es estar en diálogo con personas que sí han estudiado en profundidad estas cuestiones y estos tramos de la historia en consulta. O sea, nunca hubiera podido escribir estos libros sin la historiadora Esther Pascua y los sociólogos Ángel Luis Lara y Fernando Guerrero. Ellos son los que me han guiado en las múltiples lecturas y sobre todo muchas conversaciones con ellos para hacer posible esta obra.
Que además esta obra forma parte de un ciclo, ese ciclo de diálogos contemporáneos, sí, de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, que además en este momento está dirigido por un catalán.
¿Perdón? Digo que sí. Se estrenó en el Teatro Clásico la temporada pasada. Está dirigida efectivamente por Lluís Omar. De hecho, fue Lluís Omar el que me propone hacer algo en relación al Don Juan. Lo que quisiera, y como me dio esa libertad, pues hice a partir del Don Juan, que es un personaje, digamos... Al menos el Don Juan Tenorio es un personaje que se desarrolla en el siglo XVI. Es un personaje que se desarrolla en el XVI-XVII, que son los siglos, digamos, donde se lleva a cabo ese proceso de uniformización de lo hispánico y de lo ibérico dentro del proyecto nacional católico y monárquico.
Que es muy distinto el Don Juan de Tirso y el Don Juan de Zorrilla o el Don Juan de Molière.
Sí, totalmente, sí. Muy distintos. En unos se resalta más el aspecto rebelde del Don Juan, en otros más su aspecto tiránico, en unos Don Juan se arrepiente finalmente, en otros no, mantiene su rebeldía incluso frente a Dios hasta el final. Entonces sí, Por eso Don Juan, el mito de Don Juan es muchas cosas a la vez.
Además, hay una cosa también interesante, creo que para comentar, y es que es un monólogo, pero tú no estás solo en el escenario.
No. Son monólogo en el sentido textual de la palabra. Soy el único que habla, pero hay cuatro personas más que hablan a través de sus instrumentos, cuatro músicos. La misma banda con la que ya hice un espectáculo que se titula Lorca en Nueva York, que, por cierto, hago el sábado en Llinars del Vallès.
Hombre, y además este Lorca también lo hiciste en el Teatro de Mirasol.
También, lo único que en aquella ocasión lo hice yo solo, sin
solo,
músicos.
Yo recuerdo perfectamente.
Pero el sábado en Llinars será con los cuatro músicos, sí.
Estuviste en Mirasol el 2019.
Puede ser, sí.
Sí, estuviste. Yo estuve viéndote y además al final del espectáculo hablamos un momento con Arcadio Oliveras.
Ah, de Arcadio Oliveras hablamos.
Sí, así, sí, gran, Arcadio Oliveras sí estaba y tanto. Pues, y bueno, tú.
Gran maneras, tipo y gran pérdida.
Gran pérdida, sí. Es verdad. Yo recuerdo en el 14, con el autorretrato de un joven capitalista español, que también estuviste en el mismo teatro de Mirasol, del barrio de Mirasol, que es un poco como el teatro del barrio tuyo, en Madrid.
Ah, sí. Bueno, mío. De una cooperativa.
Como creador o como persona que iniciaste.
Sí, como persona conocida que formó parte del proyecto, sí.
Del proyecto, exactamente. Y luego en el Teatro Auditorio estuviste con Masacre.
Sí.
En el año 17, o sea que será la cuarta vez.
Sí,
la cuarta vez que estás aquí, pero en dos momentos, en el Teatro de Mirasol, que sería un barrio de San Cugat, y en esos dos momentos, en el Teatro Auditorio de San Cugat, que sería el teatro.
Ah.
Te puedo avanzar, Alberto, que en estos momentos está prácticamente casi las 920 entradas vendidas.
¿Las cuántas?
920.
Madre del Señor.
Bueno, la...
Pero eso es gracias a la labor del excelente programador Gerald Fanon.
Hombre, por favor.
Ese irlandés maravilloso catalanizado
irlandés catalán.
claro.
Gerald es una gran persona con la que tengo una gran amistad desde hace 30 años.
Sí, sí, y es de esos tipos que son vitales para la vida cultural general, porque depende tanto, no basta con que haya un teatro, hace falta que haya una persona detrás que le dé vida a ese teatro, a ese edificio.
Bueno, Gerald
es uno de los ejemplos.
En esos momentos está convaleciente de una operación, pero está trabajando en esto que se llama teletrabajo, que al final resulta que acaba siendo más trabajo que el trabajo normal, ¿no? El teletrabajo.
Ya.
Alberto, tú has hablado de este principio, situándolo en 1492 y luego pasando de una época a otra, para llegar quizá a una conclusión de que aquellos barros trajeron estos lodos.
Bueno, sí, la historia es una continuidad y unas cosas afectan a otras y unas cosas llevan a otras. Entonces, señalar una fecha precisa siempre es por guiarnos, porque la historia es un proceso y es toda una sucesión. Pero sí, creo que realmente es un gran shock que conforma de manera violenta una parte de nuestra cultura que se basa en la amnesia y en el borrado de parte de nosotros. Entonces, en ese sentido, pues así como fueron borrados los judíos y sobre todo los moriscos, porque a los judíos no hay que olvidar que se les a los antiguos sefardíes pueden pedir hoy en día su a través de la embajada la nacionalidad española, si demuestran que son descendientes de los expulsados, pero no así los moriscos, no así los descendientes de musulmanes, cosa que demuestra que seguimos con prácticas racistas en el Estado español, o sea, prácticas institucionales racistas. Dime.
No, tú hablas además del macho, o sea, de la forma de llegar a dominar o a controlar un sí. Estado, en este caso un Estado, en base a un machismo aplicado en política, exactamente igual como un machismo que se aplica en sociedad.
En realidad es un término, o sea, es una acepción de lo macho entendido como voluntad de dominio, como forma de relacionarse en competencia por obtener el poder, por prevalecer sobre el otro, como forma dogmática y militar de estar en el mundo. Y es algo que creo que está llevando el mundo al borde del colapso y que necesitamos desmontar por una cuestión de supervivencia.
Lo cual parece en principio muy difícil, Alberto.
Bueno, sí, es muy difícil, pero la buena noticia es que de momento seguimos vivos. Y en la comunidad humana, me refiero. Unos van cayendo, otros van naciendo, y mientras haya seres humanos sobre la Tierra, siempre habrá un intento por la emancipación y por la paz. Y entonces está claro que lo que nos gobierna es un sistema de guerra, pero quienes habitamos ese sistema, muchos queremos la paz, seguramente la mayoría. Y la dificultad es cómo nos organizamos para desmontar el sistema guerrero.
Por tanto, ¿quieres decir en este caso que una obra como Macho y Grita lo que está es, o que intenta, es colaborar, o sea, hacer ver, hacer comprender una situación a públicos muy diversos, de forma que cada uno llegue a una conclusión parecida, o sea, a entender?
Bueno, sí, no. Trata de compartir preguntas. Nunca tendría tanta vanidad como para creer que yo le vaya a enseñar nada a nadie. Es solo compartir preguntas. Y si en el proceso de reflexionar sobre esas preguntas que se plantean, pues a alguien le resulta útil para algo, pues estupendo. Y más allá de la utilidad, como todo espectáculo, pretende no ya entretener, sino entusiasmar en el sentido de pasarlo bien.
Bueno, en parte es lo que sucedía, por ejemplo, en la primera que yo te he comentado, en el autorretrato de un joven capitalista español que hacías también una descripción de esta evolución de una persona, ¿no?, metida en una sociedad determinada que de una forma casi inconsciente llegaba a una posición determinada también.
Sí, porque yo nunca he sido una persona que se haya caracterizado, o sea, quiero decir, es hace poco más de 10 años cuando yo empiezo a leer, digamos, y a interesarme por la realidad histórica y los procesos históricos que conforman la vida en mi país. Así que digamos que yo, vamos, no es en cuanto a conocimiento de las cosas estoy hasta por debajo de la media. Lo que sí tengo es mucha curiosidad, digamos.
Bueno, yo me atrevería a decir otra cosa, Alberto. Yo te recuerdo en el año 2007 con Argelino, servidor de Dos Amos, que tú también preparaste con una versión a partir de Goldoni, y con el grupo, creo que era el grupo Animalario, ¿no?, de aquel momento.
Sí, no, dirigido por Andrés Lima, interpretado por Javier Gutiérrez. Sí, a partir de una idea de Andrés Lima de convertir el arlequino en argelino, en un inmigrante.
Y estamos hablando del año 2007. Yo te vi en la abadía haciendo esta obra, precisamente acompañado de Gerald Patrick Fanon.
Y, anda, mira.
Sí, sí. Y en aquel momento, tú cuando ya hacías esto, ya estabas entrando un poco en este
bueno,
estilo.
Bueno, no, pero sí, me refería a ponerse a leer y a investigar y a estudiar sobre la historia de España.
Ah, entiendo.
Y a enfrentar mitos y, digamos, falsedades de las que uno se va impregnando si no hace un esfuerzo personal por ir más allá de lo que... Del discurso oficial, por decirlo de alguna manera.
En los últimos tiempos he visto una cosa que me ha sorprendido, y es que están a punto de estrenar una serie de un personaje que cuando yo lo leí, y entiéndeme lo que quiero decir, ¿eh? No, pensé, Alberto San Juan va a hacer de Balenciaga, del modisto, sí, Balenciaga. ¿No?
Una enorme fortuna, para mí un personaje fascinante.
¿Porque esto cómo te llegó?
Bueno, me llamaron para hacer una prueba, un casting, lo hice y finalmente me dieron el papel.
¿Y cómo entraste en este mundo, en principio desde fuera, visto desde fuera, sí, tan distinto al tuyo?
Bueno, para un actor, una de las maravillas del oficio de actor es aproximarse a mundos que le son lejanos de su vida cotidiana. Es una suerte que tenemos. Y en cualquier caso, los seres humanos no somos tan distintos. O sea, nos componemos de unas pocas emociones que son las mismas en todos. Y cada uno lo gestiona como puede. Y lo que cambian son las circunstancias de cada uno. Las circunstancias de Balenciaga, por ejemplo, fueron desarrollar su inmensa obra creativa, a la cual entregó su vida entera, en medio de unas circunstancias políticas e históricas terribles, como fueron la Guerra Civil, la dictadura franquista y la ocupación nazi de Francia. Uh-huh. Él se mantuvo al margen de todo eso, nunca se pronunció en contra y nunca se pronunció a favor tampoco.
¿Quiere decir?
No lo encuentro lejano de mí.
Ya. O sea, quiere decirse que cuando tú empezaste a entrar en el personaje, ¿sí?, de alguna forma viste que no quedaba esto tan distante de lo que podías pensar o sentir.
No digo, a lo mejor ideológicamente pues sí había una distancia, no lo sé. Probablemente él era un hombre conservador y tal. Pero era un ser humano y es lo humano lo que nos hace ser a todos en cierto sentido muy muy parecidos. Todos en nuestra vida pues está el amor, el miedo, la alegría, la tristeza, la rabia, en fin, es lo que nos compone. Y cada uno tiene que hacer su vida en unas circunstancias históricas determinadas y con eso lidia como puede. Hombre, hay gente que hace mucho daño y que su legado es terrible, de violencia y de muerte y de dolor. No es el caso de Balenciaga, no creo, no se sabe que provocara un gran dolor su paso por el mundo.
Bueno, creó mucha belleza, eso es indiscutible desde el punto de vista de la moda. En fin, es un artista, es como un pintor, como un escultor, como un poeta, etcétera. Esto es así. Bueno, en tu caso, yo me sorprendí cuando pensé en esta aparente distancia, pero tú, con lo que acabas de decir ahora, en fin, se puede entender perfectamente, y además esta capacidad de poder, porque además tienes que hablar en francés, tienes que hablar en euskera, con lo cual también se añaden más dificultades a las habituales para poder interpretar un personaje.
Sí, sobre todo lo del francés fue una enorme dificultad, porque como al menos una tercera parte de los diálogos son en francés y yo no tengo ni idea de francés, entonces fue un trabajo para mí especialmente fatigoso.
Tuviste que estudiar francés, vaya.
Estudié francés, pero no estudié francés porque en 4 meses sí. Yo no soy capaz de aprender una lengua, otra gente sí, pero yo no, y entonces pues estudié directamente los diálogos. Y con el fin ya no de pronunciarlo, de tener un buen acento, que eso no era incapaz, sino de hablar con fluidez. El acento no me importaba tanto porque son muchos los casos de gente que pasa su vida en otro país distinto al suyo y sigue y nunca pierde su acento de origen, así que...
¿Y hablamos de cinco o seis capítulos?
Seis capítulos, sí.
Seis
en
capítulos.
Disney se estrena el 19 de enero. El jueves, el viernes de la semana que viene, en la plataforma Disney Plus.
Bueno, estaré pendiente de ello para escucharte en francés, Alberto.
Muy bien, estupendo. no esperes nada del acento.
No. Además, tienes razón. Bueno. Tienes razón en el hecho de decir que cuando una persona está en un país que no es el suyo, hablando una lengua que no es la suya, casi siempre conserva un poco el acento de la suya, ¿no? O sea que, a pesar de que hable en ese otro idioma, siempre mantiene un poco el acento. Bueno, volvamos al Macho Grita, que es lo que en definitiva veremos mañana aquí en el Teatro Auditori de Sant Cugat. Y quería también comentarte, saber, cuando tú decidiste hacer este a partir de ese personaje de Don Juan, estirar la historia y plantear este tipo de... ¿viste que esto te permitía efectivamente hacer un estudio de una evolución histórica española que se ha mantenido en el tiempo a partir de esa figura, de esta idea del hombre, en ese caso macho, que lo que hace es...
Bueno...
Dime.
No, que el Don Juan sería uno de los tantísimos ejemplos, digamos, de macho depredador, en su caso depredador sexual. Pero quiere decir que cualquier dueño de una gran fortuna es un depredador y un saqueador, a lo mejor no sexual, pero sí de muchas cosas. Entonces, no es condición, o sea, podría sacar el personaje de Don Juan de la obra y la obra seguiría siendo posible, pero no... pero bueno, es un posible macho, también representa una parte de lo macho, sí, de aquel que dispone de los demás para su propio interés. Oye, una cosa, perdóname, pero ¿sí? Estoy en la estación de Atocha a punto de coger un tren.
Uy,
o sea, no voy a poder seguir hablando apenas más.
No, muchas gracias por estar con nosotros, Alberto. Y,
no, hombre, un placer, muchísimas gracias a ti.
Y a partir de, bueno, y mañana pues ya nos veremos. Es decir, yo te veré.
Muy bien.
Muchas gracias, Alberto.
Un abrazo grande.
A ti.
Chao,
hasta luego. I got my hands up shaking just to let you know that you got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you got a higher power, and she really someone I wanna know. Is electric. This boy is electric, and you're sparkling like the universe connected. And I'm buzzing night after night after night. This joy is electric. This joy is electric, and you're circling through. I'm so happy that I'm alive. Happy I'm alive at the same time as you. 'Cause you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you've got a higher power, and she really someone I wanna know. Up shaking just to let you know that. I ara, clar, estem escoltant a Coldplay, no a Coldplay, sinó a Coldplay, amb un Higher Power. És una de les peces també que ha tingut molt èxit d'aquest grup i que veurem aquests que fan el tribut, que és Coldplay, el veurem el dissabte. Però abans hem de dir que el divendres, demà divendres, com comentàvem fins ara fa un moment, a les 20 hores al Teatre Auditori, el Macho Grita, aquest monòleg, direcció i interpretació d'Alberto San Juan, on fa aquesta revisió de la història espanyola a partir del mite de Don Juan i acompanyat per aquest quartet musical, un quartet que és bateria, saxo, guitarra i baix. És una especial, especialíssima peça que té música, el dir música vol dir que hi ha un suport, però que és un suport que a vegades és estridentíssim, molt estrident i molt potent. I el dissabte a les 19 hores, també al Teatre Auditori, aquest 17è concert de música per la solidaritat, organitzat per Rotary Sant Cugat, amb aquest grup Coldei, en el que hem parlat amb ells, hem comentat amb aquest protagonista, amb aquest Adrià Ferrer, i ja veieu, o sigui que de fet tindrem pràcticament el Coldplay interpretat pel Coldei al Teatre Auditori. I el diumenge, també al Teatre Auditori, a les 19, un monòleg, en aquest cas amb la Judith Martín, que és una actriu que col·labora, en aquest cas amb ella, fent la il·luminació i el so, la Emma Bassas, i és un espectacle en català i castellà, que és original de la Judith Martín, que és una actriu molt habitual, que jo diria que gairebé sempre, als programes de TV3, Polònia i Està passant. O sigui que l'última vegada que va tindre una sortida espectacular és com va sortir de Verge de Montserrat amb una reacció terrible de moltíssima gent. I dilluns a les 19:30 al Conservatori Victòria dels Àngels, concert de la violinista sud-coreana Soyoung Yung i el pianista polonès Martin Sikorski. És una entrada lliure però sense reserves, eh? Capacitat 100 persones. O sigui que si voleu anar-hi ja podeu espavilar. I us deixo música. Amb què? Amb una peça de violí i piano de Brahms, l'Scherzo, de la segona peça de sonata. Adeu, fins al dijous vinent.